Els museus estan plens d'obres d'art, on les protagonistes són dones nues que ensenyen els pits, grossos, petits, però mai marcits. La majoria de vegades, les dones apareixen així, gairebé com si fossin un element decoratiu, i en molt poques ocasions en actitud activa. La idea de bellesa s'ha anat transformant al llarg de la història. Però per què deu ser això, que aquestes dones sempre les veiem així als museus? Crec que tots ho tenim clar, però cal recordar-ho. Ens ho explica Gina Drieguez, historiadora de l'art per la Universitat de Barcelona.
Durant tota la història, qui ha fet art i qui ha creat el cànon artístic no han estat homes, en aquest cas. Per tant, aquestes no podem deixar de banda que aquesta visió de la dona i del nu s'ha creat des d'una estètica, des d'una visió patriarcal, no? És a dir, del gust dels homes, feta per homes i pensada per homes, no?
És que si pensem en els nus dels homes a través de la història de l'art, ja des de la Grècia clàssica, els dorífors, les figures de Zeus o qualsevol altra figura representada, eren homes en moviment, molt al contrari de les senyores.
Sempre han representat figures en acció, en moviment, caçant i fent històries, no? I, en canvi, el nu femení gairebé sempre ha estat vinculat a una actitud més de repòs, no?
Com una dona més passiva,
no?
Més submisa. De fet, sempre estan mirades com des d'amunt.
Des d'amunt i, sí, una actitud d'objecte, no? Artístic i no de subjecte artístic. Una dona perquè la miris, perquè la contemplis.
La idea de bellesa, si parlem de pits, es pot resumir en dos tipologies. Ens ho explica la Gina. Les obres d'art ens parlen de dos tipus de pits, el pit nutritiu i el pit eròtic, però no apareixen al mateix temps. A l'edat mitjana o en èpoques anteriors, interessa el pit que pot alimentar. Pensem en la Venus de Willendorf o les antigues Madones.
Perquè és el símbol de l'alimentació i és el símbol de la supervivència física. Però aquest pit nutritiu també el podem relacionar amb una nutrició espiritual, quan es representa, per exemple, en el cristianisme. Amb el cristianisme, a l'edat mitjana, per exemple, hi ha molt poques representacions dels pits nusos de les dones, surten com a madones, per exemple, a la iconografia de la Madona que alimenta el seu fill. Llavors, en aquesta ocasió, sí que mostra el pit.
És que no és fins al segle XV quan apareix aquell pit eròtic del que parlava Mar als quadres, però atenció, que ve camuflat. És amb el quadre La Verge amb el Nen, de Jean Fouquet, de 1450. Busqueu el quadre al Google ara mateix, La Verge amb el Nen. És un pit voluminós i esfèric que s'escapa del vestit de la verge, però aquesta verge no és el que sembla.
És un retrat en realitat d'Agnès Sorel, que era la preferida del rei Carles VII de França. Per què considerem que aquesta Madona del 1450 és la primera mostra, no?, o de les primeres mostres, perquè això al final mai s'acaba de saber, del pit eròtic? Perquè aquesta Madona mostra el seu pit, però mostra el seu pit al públic, no el mostra per alimentar el nen. Té el nen a la falda, però el nen està per una altra cosa. El nen està mirant al públic i està distret, no està realment fent gaire cas al pit. Llavors aquest pit es considera que és un pit eròtic perquè està com mostrant-se, no?, al gran públic.
Aquesta és la manera com els homes, dibuixant a les seves amants o cortesanes com a Mare de Déus, poden gaudir d'un quadre de la mistançada posem a la biblioteca de casa. L'erotisme té una raó de ser i és la mirada de l'home. Sense aquesta mirada de Boyer, el significat seria un altre.
És el que nosaltres considerem que està vinculat al desig masculí, no?, com a observador. És a dir, està destinat a que l'home que ho mira gaudeixi amb aquest pit i amb aquest nu.
És tan pràctic això de fer veure que tens una Mare de Déu al mig del menjador en lloc del quadre de la querida, que la pràctica habitual era que el pintor pintés aquelles dones camuflades en figures mitològiques.
O sigui, l'objectiu era tenir un quadre d'una tipa despullada que els compraven les grans famílies i se les posaven, normalment es diu, els homes a les seves habitacions, no? De fet, quan feien els contractes aquests deien demana una Venus perquè... Ta, 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 ta. Llavors el pintor es dedicava a pintar una dona nua, molts cops era una cortesana, molts cops fins i tot podia ser l'amant de la persona que ho encarregava, però prenia la molèstia de enfocar-ho d'una altra manera, de justificar que no era un nu femení, sinó que era un retrat mitològic, i com que era una obra mitològica, doncs ja pujava de categoria.
Si aneu a un museu i veieu una Venus, sempre anirà acompanyada d'un cupido, d'unes perles, alguns elements iconogràfics que les feien distingibles. D'aquesta manera, els artistes i també els clients es farceixen la casa de senyores ensenyant les tetes. A la sogra li deien que era una Venus. Com els tallers mecànics del costat de casa dels 80 i 90. Potser ara no se'n veuen tants, però les coses tampoc han canviat massa. La qüestió és que els pits existeixen segons les conveniències i l'economia dels mascles. Els pits de les dones dels quadres es pot dir que funcionaven com el resum de les seves aspiracions i cada època té les seves. Com eren, per cert, els pits de les dones al Renaixement?
Aquests pits segueixen sent voluminosos, no tant com el barroc, que el barroc realment el volum encara es fa molt més evident, els pits es fan encara més grans, les caderes...
Perquè els pits són com les catedrals, o què?
Una mica, no? Espectaculars. Els pits es fan més grans, les caderes es fan més grans, són encara més sensuals, no? Perquè aquesta idea de... Si són més grans, estan més ben alimentades. I com que estan més ben alimentades, vol dir que tens una bona butxaca, perquè si et pots gastar els diners a menjar, això vol dir que tens bé, que tens poder econòmic.
Però hi ha un quadre que ho trenca tot. El 1800 és la Maja desnuda de Goya. Per què?
És molt important perquè és el primer retrat d'una Venus, d'una dona nua, sense justificació de que sigui una Venus.
Per què? Perquè no té una actitud submisa, no porta cap angelet a la vora, ni sembla cap figura mitològica. És una dona que ens mira la cara i ens diu: «Sóc així». I així, a poc, és com arribem al segle XX, on les artistes feministes expressen la seva voluntat de deixar de ser aquells pits del taller mecànic que comentàvem abans per fer art amb el seu cos. Gent com Judith Chicago o Ana Mendieta, que deixen de ser objecte de l'art per fer-ne.
Utilitzen el seu cos amb la idea que el seu cos és un espai, que és un camp de batalla, no? També és un camp que sempre s'ha observat i que ara elles el volen utilitzar per fer altres coses, o per fer denúncia de totes les violències que com a dones han patit, o per fer denúncia en el sentit de que amb el seu cos també són capaces de crear i de fer coses.
Els pits sempre s'han volgut controlar, sobretot sexualitzant-los, i en aquest sentit, Femen o campanyes com Free the Nipple, a xarxes com Instagram, són maneres com avui les dones diem prou. Gina Drieguez ens explica la campanya Free the Nipple.
Qüestionava, no, aquesta convenció acceptada de que el pit femení està sexualitzat i el masculí no està sexualitzat. I sobretot lluitar contra aquesta censura que hi ha a Instagram de mostrar sobretot l'aureola, no, el mugró, i femení i no el masculí.
Veure un pit a internet, alguns diran que és pornografia, d'altres parlaran d'art. Però algú li ha demanat l'opinió a la dona que ha penjat la foto a Instagram?
Les dones i els dies. Dissabtes a la mitjanit. Amb Montse Virgili.